Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La 24a edició dels Premis es porta en marxa. Organitzats per Cugat Mèdia, es traslladen el 29 de setembre en una gran gala que reconeixerà els èxits esportius santcugatencs de les temporades 2023-24 i 2024-25. La cerimònia serà al Teatre Auditori amb moltes sorpreses i una taula rodona que girarà al voltant d'un tema central que es donarà a conèixer en els propers mesos. El jurat dels Premis es porta en marxa i ja s'ha reunit per decidir les propostes guanyadores de la temporada passada, que es divideixen en 10 categories i que es donaran a conèixer en les properes setmanes. La qualitat de la transparència de l'Ajuntament ha experimentat una caiguda de 20 punts percentuals en només un any, segons un estudi anual que fa al respecte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons aquesta iniciativa, que capitaneja el grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència, Sant Cugat compleix 38 dels 52 indicadors que avaluen els consistoris, cosa que es tradueix en un valor del 73%. És una caiguda interanual significativa, ja que el 2023 aquesta xifra era del 94%. Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut en els últims anys, segons les dades extretes de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Els serveis, però, no han crescut al mateix temps. I és que no hi ha ni hospital, ni urgències pediàtriques, ni oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social, ni Institut Nacional de Seguretat Social, tampoc oficina de la Policia Nacional per expedir el DNI, el passaport, i tampoc serveis de trànsit ni jutjats. Una anàlisi que trobareu en detall a 3bs.cugat.cat. L'alcalde Josep Maria Vallès presenta el seu nou llibre 15 minuts amb tu aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala El Ciclo El Mercantic. Es tracta d'un recull de 20 converses que Vallès ha mantingut els últims 4 anys amb personalitats del món cultural i social de la ciutat. A més, cada conversa inclou un codi QR per accedir a les gravacions en vídeo d'aquestes converses que l'alcalde ha anat compartint a través de les xarxes socials. Tots els beneficis del llibre, que compta amb un pròleg del periodista santcugatenc en Jofre Llombart, seran per Càritas Sant Cugat. Res més per ara. La informació s'actualitza constantment a 3bs.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 1 d'abril, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb una tertúlia especial centrada en el trastorn de l'espectre autista. Tot seguit repassarem els 10 anys del Cugatenc. Per parlar-ne ens acompanyaran el Jordi Pasqual i la Margarida Cleris. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del 7A. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència amb un nou episodi del POU, on abordarem el trastorn del son en persones amb síndrome de Down. I per acabar, a l'espai d'entitats, rebrem la xarxa Monestir Sant Francesc. Ens visitaran la Carolina Rodríguez, la Rebeca Galán i el Xavi Sensió per explicar-nos la primera dècada d'aquesta entitat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Sí. Faves comptades amb Alba Triador.
El dia 2 d'abril es commemora el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, una jornada instaurada per l'ONU el 2008 amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i promoure la inclusió de les persones amb trastorns de l'espectre autista. L'autisme no és una malaltia, és una condició al neurodesenvolupament que es manifesta de diferents maneres segons cada persona. Per entendre millor aquesta realitat i aprofundir en les necessitats i desafiaments del col·lectiu, avui comptem amb quatre convidats que ens ajudaran a abordar aquesta qüestió des de diferents perspectives. Són el Piero Castro, és psiquiatre especialista en TEA, sent el referent de psiquiatria de l'agenda de pacients amb diagnòstic TEA de grau 1, 2, 3 d'entre 6 i 17 anys. Piero, molt bon dia.
Bon dia.
T'he presentat bé?
Perfectament.
Perfectament. Ens acompanya també la Sandra Pazos, ella és la mare de l'Alejandra, és una nena amb autisme. Sandra, molt bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
El Jordi Pera, economista diagnosticat amb TEA 1, síndrome d'Asperger, a més dedica part de la seva activitat professional a fer divulgació i formacions de creixement personal i per la reinserció laboral de persones amb autisme, i també és director d'un projecte de divulgació, Autismo Vivo. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
I el Ferran Felius, que és el comissionat per a les persones amb discapacitat, que avui ens acompanya substituint la regidora, Núria Escamilla.
Núria
que
no Fernández.
Núria Fernández, que barregem noms i cognoms ara, que s'ha excusat per no ser aquí, però ens ha delegat la companyia del Ferran. Ferran, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, bon dia.
Bé, doctor Castro, comencem per tu. Quins són els principals avenços en el diagnòstic i en el tractament dels trastorns de l'espectre autista en els darrers anys? S'ha millorat sobretot en la detecció precoç?
Efectivament. Una de les primeres coses, és, si em permets, és comentar que efectivament l'autisme és una manera diferent de processar la informació. Això vol dir que això pot repercutir en la forma que té la persona de comunicar-se, de relacionar-se, d'interactuar, en quant a la intensitat dels seus interessos, de com percep els estímuls sensorials, etc. No? I en els darrers anys, efectivament, s'ha millorat molt el diagnòstic, perquè hi ha molta més sensibilitat per part no només de la comunitat científica o sanitària, sinó també educativa, i per tant hi ha casos que a dia d'avui es detecten i que abans segurament podrien haver passat desapercebuts perquè no hi havia tota aquesta informació que ara sí que en tenim, no? Sobretot en dones, en noies, dones adultes, etc. Mm.
Com afecta el diagnòstic precoç al desenvolupament dels infants amb TEA?
La primera cosa és que és molt important el diagnòstic precoç, perquè això permet que aquella persona pugui rebre, diguéssim, tota una sèrie de suports i d'adaptacions. El que passa és que en molts casos o moltes persones autistes a vegades no compleixen, diguéssim, amb aquests estereotips de l'autisme, perquè hi ha molts mites al respecte. Però, per exemple, algunes senyals d'alerta, entre cometes, podrien ser que la persona potser se li dificulta assenyalar, se li dificulta el somriure social, potser no hi ha aquest contacte que quan ja la persona és petita té amb l'altra en quant a la mirada. La forma que té de jugar o potser té poc interès en socialitzar amb la resta, etc. No? Llavors, aquestes són com petites, entre cometes, característiques que podrien cridar l'atenció per identificar, diguéssim, un possible cas d'autisme.
Ara ens apuntaves que el diagnòstic ha millorat molt amb els anys per aquesta sensibilització, a part de la comunitat de la sanitat, també de la comunitat educativa, però què passa quan el diagnòstic ens arriba quan som adults? A més, apuntaves ara en l'infradiagnòstic que hi ha dones adultes.
Exacte. Sempre s'ha parlat, fins fa molt poc, que la proporció de diagnòstics entre homes i dones era de 4 homes per una dona, perdó. Però aquesta és una dada que cada vegada està més qüestionada, perquè el que es veu que ha succeït sempre és que el diagnòstic estava, diguéssim, enfocat a un perfil molt més masculí, per dir-ho d'alguna manera.
Aquest biaix de gènere que encara trobem
Efectivament, i en general. Uh-huh. No? Però parlant d'aquest tema en concret, i per tant les dones, estic generalitzant, però tenen unes característiques que fa que a vegades passen desapercebudes aquestes característiques, perquè tenen molta més capacitat com d'observació, de copiar conductes, de camuflar-se, entre cometes, com perquè no es notin aquestes diferències, però clar, el que es veu és que això, evidentment, comporta tot un impacte emocional i físic, etc., que a vegades a l'adolescència es manifesta amb d'altres patologies, com per exemple trastorns de la conducta alimentària, autolesions, trastorns d'ansietat, depressió, etc., però que en la base de tot això potser hi ha un autisme que no s'havia identificat, no? I el fet de fer-ho permet oferir les adaptacions més correctes per al pronòstic d'aquella persona, l'evolució millor, diguéssim.
Jordi, no sé quin va ser el teu cas, si el diagnòstic va ser d'aquests que van arribar precoç o van arribar ja de més adult.
De més adult. A veure, crec que la majoria de les persones diagnosticades, tant joves com adults, ho són dels darrers 10 anys. Abans quasi ningú es diagnosticava, hi havia molt desconeixement d'aquest tema. A mi em va venir pues, fa uns 7 anys, 7 anys, que en tenia 42, d'una manera una mica casual, perquè sense conèixer el tema autisme, Asperger, jo era voluntari d'una associació i, com que tinc fatiga crònica, em van dir que potser fer-me un diagnòstic d'això podria ajudar-me a trobar part de la solució o l'explicació. I malgrat al principi em van dir que segurament no, després va resultar que sí. I realment ajuda a entendre, si bé al principi, encara que un se sap una mica diferent, dius, bueno, doncs ara això sé que té un nom, però, és a dir, no li dono importància, però després això t'ajuda molt a l'autoconeixement. I l'autoconeixement és un aspecte bàsic per entendre, en aquest cas, doncs, les necessitats diferencials que un té per brillar la seva millor versió i també evitar tots els tipus de dinàmiques que et suposen un desgast psicològic.
Uh-huh. Aquestes etiquetes que a vegades són una cotilla, però a vegades són necessàries, no?
Sí.
Per conèixer un mateix i a vegades potser no ser massa dur amb algunes
clar,
coses, no?
Les etiquetes realment, o sigui, quan un sap el diagnòstic, després ho diu a qui vol. O sigui,
les etiquetes sí. Dic per un mateix,
sí,
eh?
Sí, no per un mateix. Sí, i després, bueno, en tant que jo a les meves formacions explico que una condició de diversitat funcional, que en aquest cas tampoc és necessàriament discapacitat, és conceptualment la mateixa diferència de ser dretà a ser esquerrà. Uh-huh. Vale? És una manera diferent de funcionar, que es pot dir que és una discapacitat contextual. Igual que si nosaltres anem a viure o viatjar en un país on no coneixem la llengua, també som discapacitats contextuals. I en aquest cas, la nostra manera de funcionar, per quant a valors i manera de comunicar-se i manera de fer, és molt més similar als contextos culturals centroeuropeus i nòrdics. Llavors, la discapacitat contextual és d'aquesta manera diferent de funcionar en relació al nostre entorn més mediterrani. No?
Sandra, en el vostre cas, quins van ser els primers senyals? El Piero ens feia una mica una llista, no?, d'allò que ens pot apuntar que hi pugui haver aquesta condició, que us van fer sospitar que l'Alejandra potser podria tenir un trastorn de l'espectre autista.
Nosaltres vam tenir la sort, hem tingut sempre la sort de trobar-nos amb persones que de seguida van detectar doncs, certs comportaments de l'Alejandra que sortien una mica, no?, de les coses que es consideren normals. I, de fet, es va camuflar una mica l'autisme de l'Alejandra perquè amb el meu marit vam decidir que jo estaria amb la nena fins als 2 anys, la volia gaudir. Jo venia d'haver estat cuidant el meu pare que havia mort d'una ELA, amb la qual cosa, doncs, va ser una decisió familiar de dir, vale, doncs, el pare treballa i la mare està amb la nena. En el moment que jo ja volia tornar a treballar, va ser quan vam començar a anar a l'escola, a detectar doncs, certs comportaments de l'Alejandra, com que es quedava apartada a l'aula, no participava en els jocs, diguem, com la resta, no parlava, tampoc, i, bueno, i de seguida doncs, ens van comentar doncs, que ens derivaven al DAPSI per veure una mica el què, no? Aviam què pensaven ells, què trobaven ells. I la sort va ser aquesta, que va estar entre els 2 i 3 anys el fet d'anar a l'APSI i de fer-li totes les proves, doncs als 3 anys vam tenir el diagnòstic.
Hi va haver un abans i un després de tenir aquest diagnòstic?
Sí, totalment. De fet, el dia que vam tenir el diagnòstic, el meu marit viatja molt, amb la qual cosa, pues, bueno, cadascú té el seu paper, no? La nostra família ja ens ha funcionat superbé. De fet, jo no treballo i m'ocupo de l'Alejandra. L'abans era que nosaltres érem molt feliços i no notàvem realment res que fos una mica alarmant, no? Perquè és veritat que l'Alejandra somreia, l'Alejandra, doncs, quan anaves al bressol aixecava els braços, vull dir... Però sí que és veritat que després, per exemple, li posaves un pocollo i es podia tirar 3 hores sense apartar-se de la televisió, no? O sigui, diguem com unes fixacions amb certes coses. I realment, diguem que el punt d'inflexió va ser el diagnòstic, que per nosaltres va ser vital, importantíssim. No pensem que sigui una etiqueta, sinó que és una ajuda tant pels pares com per la persona autista, o el nen autista o nena autista. I realment a mi se'm va caure el món. A mi el dia del diagnòstic, vull dir, jo em vaig estar plorant 12 hores seguides, però el dia següent ja em vaig aixecar i vaig dir, s'ha acabat, fins aquí. La meva filla és diferent, amb la qual cosa aquesta diferència nosaltres l'hem d'ajudar i li hem de compensar, perquè el món és un món complicat. I llavors ja ens vam posar a moure cel i terra a nivell de professionals, a nivell... Tinc la sort que la meva cunyada és psicòloga, amb la qual cosa ella ja havia detectat certes coses, però a mi no m'ho havien dit, en el meu marit sí, perquè és la seva germana, però bueno, amb la qual cosa, doncs, vam veure ja una implicació molt important amb la família. O sigui, nosaltres mai hem amagat el diagnòstic de l'Alejandra, que creiem que és molt important, i la família ha sigut vital per nosaltres. Super, o sigui, ha sigut un recolzament espectacular.
Quins són els reptes més comuns que afronten les famílies després de tenir el diagnòstic?
Aviam, jo sempre dic que de nosaltres... Jo, de fet, em considero una privilegiada perquè vaig poder deixar de treballar amb consens amb el meu marit i vam decidir que la meva tasca era l'Alejandra, i el meu marit viatja, no pot estar amb nosaltres, no em pot donar el recolzament com altres famílies, i vam decidir d'aquesta manera. I penso que és la millor decisió que hem fet a la vida. Vull dir, ens hem estat de moltes coses, però jo m'he dedicat a la nena, jo he pogut estar amb la nena, jo treballo cada dia amb la nena, i de fet sempre ens ho han dit, no?, que és una nena molt treballada i és una nena, doncs, que amb aquesta decisió que vam prendre ens ha ajudat a que està ara, bueno, vull dir, una persona, un nen autista diagnosticat amb temps, posant-hi totes les eines que tenim, pot avançar moltíssim, moltíssim.
És el que veieu des del centre, Piero?
Sí. Jo diria que una de les dificultats més grans, encara que a dia d'avui hi ha molta més informació, sobretot en els darrers anys, però penso que encara queda moltíssima, diguéssim, necessitat d'informació en tots els àmbits, és a dir, des de l'àmbit sanitari, educatiu, la societat en general, etcètera, no? Perquè a vegades, quan es pensa en autisme, es pensa com en un estereotip concret, en un perfil concret de persona autista, que sí que existeix, evidentment, amb potser discapacitat intel·lectual, o potser que no parla, potser que no et mira, etc. Però, clar, més o menys l'1% de la població és autista. Això és altíssim, aquesta prevalença. Això vol dir que estem envoltats de persones autistes molt més del que podem imaginar-nos a la feina, al col·le, al barri, on sigui. El que passa és que moltes d'aquestes persones, com que no compleixen en aquests estereotips, passen o desapercebudes o potser tenen diagnòstics erronis, i això, clar, els complica molt l'evolució, el pronòstic i la seva qualitat de vida en general, no?
Jordi, de fet, tu, el teu diagnòstic que ens explicaves, ha arribat ja d'adult i has decidit dedicar part de la teva activitat professional a fer divulgació, que ara ens deia el Pierre, doncs, que encara ens falta aquesta sensibilització per ser conscients a tots plegats de la situació, formacions, però una cosa que és molt important també és la inserció laboral de les persones que tenen autisme. Entenc que això neix des de l'experiència personal. Tu deus haver trobat algunes mancances per aquest suport o per aquestes eines o per aquest acompanyament?
A veure, sobretot el repte és... Jo vaig tenir la sort de tenir un oncle que era Asperger de manual, tot i que òbviament no diagnosticat pel temps, i vaig... el seu model em va servir per entendre la importància de trobar una feina que t'agradi, que et motivi, t'estimuli. Aquest és un, el tema dels interessos especials. Encara que no els tinguis, diguéssim, trobar algo que t'estimuli per ser, per treure la millor versió de tu mateix, per una persona amb TEA és molt més important que per una persona neurotípica. Punt número 1. I punt número 2, a l'entorn. Com he dit abans, que les persones, el tema de la discapacitat contextual, trobar un entorn on aquesta diferència en el context és el menor possible. Llavors, això és una mica de sort i encert de trobar un entorn laboral que funcioni d'una manera més semblant. Aquí a Catalunya hi ha de tot i no saps mai el que et trobaràs. Val? Llavors, bueno, els entorns laborals on, hi ha, on la regla és més la improvisació i la desorganització i els mal ambient, pues, si és dolent per la majoria de gent, per nosaltres és fatal. I al revés també. Llavors, jo hi ha llocs que he tingut més bona sort i la majoria més aviat no. Però, bueno, llavors les formacions aquestes que faig justament van sorgir d'una iniciativa amb aquesta entitat que feia voluntariat, de compartir, dic, pues, tot el que jo he après i m'hagués agradat que m'expliquessin quan jo tenia, pues, a començar a treballar, pues, compartir aquest coneixement amb les persones joves que estan en aquesta entitat, pues, preparant-se pel món del treball. I a partir d'aquí vaig anar detectant, pues, que hi havia... bueno, primer, que m'agradava molt, i donada la meva condició de salut actual, pues, és un tipus d'activitat que puc fer, que m'és compatible, i bueno, que hi havia una necessitat per fer aquest tipus d'activitat.
Ferran, sempre vaig a parar allà mateix amb tu, i és el paper de l'administració i de les institucions. Quins serveis de suport institucional existeixen a Sant Cugat per les famílies i per les persones amb autisme? I ara farem allò una mica d'autocrítica, que ens toca a tots fer. Són suficients o són suficients? Què ens agradaria?
Tot és, mai és suficient, però sí que és evident que des de l'any 2017 que hi ha una taula TEA a l'Ajuntament, que durant aquests 8 anys s'ha fet una feina espectacular, vull dir, partir de zero i començar a fer una feina amb un col·lectiu que fa 8 anys, com deien els companys, encara no hi havia aquest cens que deien quantes persones podien haver, vull dir, si estaven diagnosticades, si no, vull dir que ha hagut una evolució. I s'ha fet moltíssima feina, no? A Xavi Sunyer, que és el tècnic que porta la taula des de fa molts anys, l'ha dirigit de manera magistral juntament amb les entitats i amb la regidoria de salut, per això parlàvem abans de la regidora, la Núria Fernández, i amb tot això, doncs, bueno, hem intentat, hi ha una feina que no es veu moltes vegades, però hi ha una feina que després ens surt, no? Per exemple, donar visibilitat i posar en prioritat a les persones, per nosaltres és penso que és vital. Hi ha diferents espais, actes o moments durant l'any que l'Ajuntament i des de la taula TEA s'ha treballat, doncs, per tenir cura d'aquestes persones. Anem a posar l'exemple quan arriben els Nadals, no? Que hi ha el trenet de Nadal, on hi ha una prioritat perquè les persones, tant en TEA com discapacitat intel·lectual, també puguin tenir una prioritat parental, per no facin quals, perquè sabem que els nostres fills, i també parlo com a pare de fills, que tinc fills amb autisme, no tenen paciència i, per tant, així és. Vull dir, la cavalcada de Reis s'ha treballat, aquest tram TEA, que pensem que és superimportant. Aquest any es va fer al final de la Rambla Celler, on els Reis no tiren, la gent no tira carmels, es baixa el to del sou. Aquella fireta que tenim allà al final, al Parc d'Apo, i han creat també entre les 6 i les 8 de la tarda, també a baix en volum. Tot s'ha de dir que també s'ha aplaudit per la resta de la ciutadania, no? que està una miqueta més tranquils. I bueno, i procurem aquests espais tranquils. Aquest any també, a la Festa Major, hem tingut en compte totes aquestes... I s'ha estat treballant en diferents entitats, precisament perquè ens informen els trams de cercaviles, doncs, per poder tenir aquests advertiments, no? Sobretot amb el tema de... I aquest any... bueno, durant tots els anys anteriors s'ha fet èmfasi aquest dia 2, però aquest any s'ha fet també una programació que ve molt ben dirigida i organitzada des de la taula. Demà, per exemple, a les 12, fem un acte institucional a la plaça de la Vila, on tots els representants i tots els regidors estaran a la plaça de la Vila, es llegirà un manifest i, per tant, donarem aquesta visibilitat. El dia 8, per exemple, fem una xerrada papautista aquí a la sala Clavé, a les 6 de la tarda, i també es tornarà a llegir aquest manifest. I durant aquests anys s'ha treballat també el tema de la conscienciació. Sobretot es van fer píndoles audiovisuals, que es va treballar amb la policia local, Mossos d'Esquadra, precisament perquè és un col·lectiu que hem parlat amb ells moltes vegades i està molt disposada, doncs, a ajudar i a comprendre a les persones amb trastorns de l'espectre autista, doncs, perquè moltes vegades, doncs, és molt difícil, com deien els companys, localitzar-les, no? No sabem si aquella persona és o no és. Possiblement els que són pares tenim aquest radar, no? Que estem en un restaurant o estem en un bar o estem pel carrer i de seguida diem, ui, què passa, no? Aquí passa alguna cosa, no? Però en canvi la resta de ciutadans, vida. Però sí que és cert que cada vegada intentem, i amb el comerç ho estem també treballant, perquè, bueno, doncs quan entra una persona amb TEA dintre d'un comerç, doncs que pot tenir una actitud diferent, però no que aquesta actitud ha de ser precisament perquè hi hagi un rebuig o tal. I, bueno, i això seria una mica tot això que s'està treballant, a banda de programes que s'estan fent dintre la taula, que treballen aquí, tant el Jordi com el company, i més entitats com Geroni de Moragas, Catalonia, Especialisterne, que estàveu parlant, Aliats... vull dir que jo penso que aquesta feina ha de continuar i evidentment l'assessorament del comissionat, quan cal, doncs aquí estem, no?
Hi ha prou coordinació amb entitats, famílies, sanitat i institucions, o cal anar avançant i millorant, com en tota la
vida? Bueno, jo com a mare penso que encara hi ha força camí per fer.
Què trobes a faltar, Sandra?
Jo, per sort, he trobat a faltar poques coses, però sé que hi ha moltes famílies que troben a faltar, principalment, més coordinació entre famílies, entre especialistes, entre escola o institut. Nosaltres, jo evidentment parlaré una mica no, del nostre cas. Nosaltres hem portat a l'Alejandra a l'escola pública aquí a Sant Cugat. Ha estat una experiència espectacularment bona. Vam trobar una professional, que és la Núria Toledano, que ens va ajudar, bueno, amb tot, o sigui, inclús fora de horari escolar, vull dir, ens hem trobat molt, molt recolzats, certament amb l'EAP, també ens hem trobat recolzats i hem seguit molt el que ens deien, no? Vull dir, nosaltres vam optar per dir, bueno, el sistema públic està per ajudar, està per assessorar, i l'hem de seguir, vull dir, nosaltres no podem anar uns per una banda i uns altres per una altra. Ens ha funcionat molt bé tota l'etapa de primària, però quan hem arribat a secundària és on han començat una mica, no, els problemites de sobretot, pues, que clar, canvien ja a unes altres edats, estan en un tema hormonal, pues, X, i la veritat és que l'any passat va ser un any duret. Però bueno, també he de reconèixer que un cop parles, un cop t'impliques, sí que trobo que és molt important que les famílies s'impliquin, que tots tenim moltes feines i tenim moltes coses, però és molt important la implicació de la família, molt, per poder ajudar en aquella criatura que moltes vegades no pot verbalitzar o no et pot explicar què li està passant i has d'anar traient-li, de cop i volta. A nosaltres ens va passar amb l'Alejandra, no?, que notava certes cosetes diferents, la vam assentar, vam estar, doncs, Alejandra, què passa, i tal, i qual, i al final ella va treure-ho tot, no?, ho va treure. Home, et quedes un pal dur, és un pal dur, perquè, a més, no ho havíem viscut a primària. A primària ella estava molt acceptada, ara també, eh?, a secundària, ho he de dir. Però, clar, allò de primària és una protecció, és un control amb els estímuls que poden venir sensorials per aquests nens. Tu te'n vas a l'institut i són l'alarma, els crits, el no sé què. Llavors, bueno, jo penso...
Si ja és un canvi, no?, per persones molt, neurotípiques.
Exacte, per les persones neurotípiques ja ho és, no? Jo penso, jo com a mare trobo a faltar aquesta cosa, no?, de que quan aquestes criatures... L'Alejandra no té discapacitat intel·lectual i, de fet, té una memòria prodigiosa i li encanta estudiar i li encanta aprendre. Llavors jo, ens hem trobat, el Javier i jo, una mica amb aquesta mancança, no?, en la part de secundària, de com és un TEA sense discapacitat intel·lectual i estàs una mica com un tierra de nadie, no? Una mica et trobes... Bueno, no pot estar com la resta de companys neurotípics, però tampoc és una escola especial, amb la qual cosa, què fem, no? Vull dir, on ens trobem? Però, bueno, jo també he de dir que aquí a Sant Cugat sé que s'intenta posar tots els recursos, les ganes, i la veritat és que ens agrada molt viure aquí. L'Alejandro diu que li encanta estar a Sant Cugat. Però, bueno, hem de seguir, doncs, treballant amb aquest tema.
Hem parlat ara de les pedres, no?, dels inconvenients que hi ha al sistema educatiu. No sé si estem prou preparats, segurament no, per incorporar tota la diversitat que hi ha a les aules. No sé si en el món laboral, Jordi, també queda camí per córrer.
Doncs sí, segur que sí. A veure, és una qüestió de coneixement d'això de la neurodiversitat, de... Normalment en el món laboral els empresaris busquen persones que siguin el més estàndard i previsible possible, que no se surtin del manual. I les persones amb autisme, encara que hi ha molts casos d'èxit, i de fet hi ha persones amb TEA que són números uns en el seu àmbit professional, en molts àmbits diferents, sí que no deixen d'estar més d'un 80% desocupats per diverses causes que probablement no es donin amb d'altres col·lectius, causes tipus falta de bona orientació, d'autoconeixement, problemes de salut mental, la salut mental és molt més vulnerable, falta de competències transversals, en fi, un ampli ventall de factors de risc que es podrien donar amb d'altres persones, però en aquest cas molt més present i molt més ampli. I per les persones amb TEA que estan més capacitats, tot i així, aquesta diferència i la manca de coneixement sobre com treballar amb persones TEA i com entendre i acceptar, pues és un problema, no? Perquè tota diferència, a vegades encara que sigui bona, suposa un problema. I en aquest cas, molt més, segurament.
Es treballa, Piero, també des de la sanitat en aquest acompanyament, des de l'educació, en el teu cas, que no tractes més amb infants i amb joves, i després a la inserció del món laboral. Ara apuntava el Jordi també els problemes de salut mental que poden acompanyar a aquesta situació. Entenc que més enllà de tractaments farmacològics també feu aquesta part.
Sí, i aquest és un punt interessant, el que indiques, perquè el tema farmacològic, per exemple, clar, en l'autisme no hi ha alguna cosa que curar, diguéssim, no? Perquè no és que hi hagi alguna cosa que estigui malament o que falti o que sobri, sinó que és una manera diferent de processar les coses. Llavors, no existeix algun tractament farmacològic específic. Els tractaments farmacològics serveixen quan hi ha simptomatologia associada o el que en medicina es diu trastorns comòrbids, és a dir, que conviuen amb l'autisme, com pot ser el TDAH, com pot ser l'ansietat, la depressió, etc. No? Però, bàsicament, l'autisme el que requereix, penso, i ja no només des de l'àmbit sanitari, sinó com societat, és entendre'l com diguéssim, amb comprensió, amb empatia, amb respecte i sobretot amb menys prejudicis e intentant donar-li una visió més des de la diversitat humana, no? Que des d'una cosa patològica, per dir-ho d'alguna manera, no? I això és una cosa que intentem fer des del SESMIG, evidentment, més enllà del tema clínic concret, però acompanyar les famílies i els pacients des d'aquesta visió, diguéssim.
Estem arribant ja al final d'aquest espai. Abans d'acomiadar-me, sí, m'agradaria si poguéssiu donar algun missatge a alguna família que es trobi en aquest punt, doncs, que té el diagnòstic o que sospita que pot tenir un diagnòstic de TEA, què els hi diríeu?
A mi m'agradaria, si m'ho permeteu, com a mare, m'agradaria molt dir-los a les famílies que un cop tens el diagnòstic, i que és dur, tenim, per sort, molts recursos. Tenim, si realment ens impliquem, aquests nens poden arribar molt lluny. També diria que, per experiència, per pròpia experiència, nosaltres ens hem adaptat a l'Alejandra, és a dir, l'Alejandra no s'ha adaptat a nosaltres, i crec que és molt important. Són criatures que necessiten, doncs, uns horaris, necessiten una sèrie de rutines, i que al final és la manera d'ajudar-los amb ells. O sigui, i crec que la societat encara queda molt, no? Que ells no s'han d'adaptar. Hauria de ser la societat la que s'adapta amb ells i els accepta. I sobretot, doncs, creure molt en grans professionals que tenim, i que és important, doncs, seguir el que ens diguin, i si, sempre se'n sortim de tot.
Jo diria, afegint una mica, de que les famílies que per primera vegada s'hi diuen, i aquestes 12 hores que deies de plorar, que no estan sols. Vull dir que aquí s'han cugat, hi ha famílies que hem tirat endavant, que hi ha entitats que treballen a l'aspecte autista i que donen suport a les famílies com aliats, com acompanyen, que realment, vull dir, que estem per ajudar. L'Ajuntament tenen les portes obertes, evidentment, per consultar a la taula TEA, per poder demanar consells a través del comissionat, però que no estan sols. Que aquesta és la sensació que les famílies sempre diuen, no? Bueno, i ara què, no? I ara què faig? Llavors comencen al millor circuits diferents o equivocats, perquè és la inèrcia,
exacte,
no? I llavors, clar, és aquest mur, no? I en canvi, si comences bé, igual el camí és més fàcil, no?
I jo l'única cosa és a les famílies que tinguin un membre de la família o una persona coneguda, em sembla que és imprescindible informació i més informació, perquè això ajudarà a que tu comprenguis i entenguis moltes reaccions, comportaments, actituds, etc., que potser si no tens la informació pots donar-li un significat erroni, no? I això pot comportar, diguéssim, complicacions després, no?
Bueno, jo els diria que els problemes o els reptes es pot... Jo crec que la clau de la resiliència és formular les coses en clau de repte i mirar les oportunitats que hi ha. I en aquest sentit, com que cada vegada hi ha més diagnòstics, en la mesura que un afronta el repte acompanyat i es crea moltes oportunitats de vincle amb les altres famílies, tot esdevé més fàcil quan hi ha moltes persones que lluiten pel mateix repte, esdevé molt més fàcil que prenguin consciència de tots els factors de risc pels que moltes persones amb TEA acaben en situacions d'exclusió laboral i exclusió social, i que si es treballen tots aquests factors de risc anticipadament amb tenacitat i molta paciència, pues, diguem que les probabilitats de sortir endavant són prou bones.
Doncs em sembla que no hi ha millor manera per acomiadar-nos d'aquest espai. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ajudar-nos a posar sobre la taula aquesta casuística i parlar de les coses i les diversitats que ens acompanyen, que sempre és important per entendre millor com funciona el món. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Aquest 2025 el Cugatenc celebra 10 anys de vida. Per celebrar-ho ha organitzat un seguit d'activitats per continuar la seva tasca de donar-se a conèixer entre la ciutadania i establir espais de debat i cohesió. Per parlar d'aquesta primera dècada de vida i repassar els orígens, la història i la visió de futur del mitjà, ens acompanyen el Jordi Pasqual, periodista i cap de redacció, i la Margarida Cleris, ella és sòcia, membre de la Comissió de Gestió i de la Junta de l'Entitat, que ha dit el diari. Molt bon dia, Jordi i Margarida, benvinguts.
Bon dia,
bon dia, gràcies.
10 anys del Cugatenc, que l'oficial és el 17 de juny, ara ho dic de memòria, espero no equivocar-me.
Per allà mateix, ara m'agafes. 17, 12? No ho sé, per allà. Era mitjans de juny.
A mitjans de juny. Sí. Jo crec que vosaltres 17, nosaltres ens sembla que som el 12 o 13, ara em sembla més el vostre que el nostre, però vaja, 10 anys de vida. Quins són els sentiments, una mica la sensació, no?, d'aquesta primera dècada? No sé si us imaginàveu, quan va començar tot, ara us deia, recuperar les primeres notícies que parlàvem del Cugatenc, que de fet es remunten a l'abril, a la posada en marxa de tot plegat.
Clar, jo crec que el Cugatenc ha canviat molt. La sensació és que és un projecte que s'ha consolidat i que no és el que era en el seu inici, i això és una virtut perquè ha sabut adaptar-se a les seues capacitats i a com ha canviat la ciutat. I alhora crec que en aquests 10 anys s'ha guanyat un lloc a la ciutat com a marca periodística. És cert que no és un mitjà amb moltíssima audiència, però que el funcionament assembleari que tenim, les quotes de socis, la implicació dels socis que vulguin implicar-se, no? Ens fa un projecte bastant únic. I crec que això no només està reconegut per la gent que paga quota, sinó també com en una certa referencialitat en la ciutat i fins i tot en l'últim any en la sort d'algun premi, que així ho ha reconegut. Sí, sí.
Sí, jo diria que és que la il·lusió de... A veure, et sentiu així?
Sí.
Jo crec que la il·lusió que tenim des que els que estem quasi des del començament, no, com a socis primer jo i després ara participant-hi, és que tots teníem la idea de que mai no hi ha prou periodistes. Jo crec que el que ens motiva és... Volem més periodistes, perquè no podríem dir que Sant Cugat no n'hi haguessin, perquè esteu vosaltres, està la televisió, està tot Sant Cugat, cada un en el seu estil. Però mai no n'hi ha prou. Llavors crec que aquesta és la il·lusió que ens motivava a seguir endavant.
Heu organitzat diverses activitats per celebrar aquests 10 anys. Ho heu fet a partir d'una comissió oberta als socis, que al final és una manera intrínseca d'entendre que teniu vosaltres. Tots dos en formeu part, de fet. A part de la celebració en si, què voleu aconseguir amb aquestes activitats? Perquè al darrere hi ha un objectiu.
Sí, bueno, hi ha una part, evidentment, de projecció de marca, diguem. És a dir, fa 10 anys que existim, som bàsicament digitals, de tant en tant fem algun acte, una publicació en paper i coses així, però aprofitar els 10 anys per a tindre més presència en el carrer, una exposició que anirà circulant per seus d'entitats, un monogràfic especial que tindrà més tirada, tot això ens ajuda a donar-nos més a conèixer, i l'objectiu final és el repte de créixer en socis, no? Les quotes de socis és el que sosté hores d'ara més del 50% del pressupost del diari. La idea és que quan més percentatge millor, no? Perquè més independència et garanteix. Estem en, no arriba, però pràcticament 270 socis, en una bona crescuda en els últims 2-3 mesos, per sort. Però el nostre objectiu, que no és immediat, però en una mica de projecció, és arribar a 500 socis. Estem una mica més de la meitat. Què vol dir 500 socis? És garantir dues jornades completes de dos periodistes. Ara som dos periodistes, però no els dos estem a jornada completa. I és el càlcul tenint en compte de que fallaren les subvencions, perquè ara mateix les subvencions representen aproximadament un 30% del pressupost del diari. Ens agrada poc tindre tanta dependència de les subvencions, per tant, ens agradaria que sense renunciar a les subvencions, aquestes només serviren per a coses extra, i que el sou dels dos periodistes és que era de les quotes de socis, i per això necessitem aproximar-nos a aquesta xifra rodona de 500 socis.
Sí. Jo dic que la pressa de buscar la pressa i la necessitat immediata del present de buscar socis, no? És el que semblaria que ens... que hi ha la línia del voler aconseguir aquestes festes de 10 anys. Però no és l'única. És a dir, nosaltres volem més lectors. És a dir, el que volem és lectors, volem socis, volem que ens llegeixin, perquè un mitjà que no et llegeixi, que no t'escolti, que no té sentit. Mm-hmm. Per tant, la presència al carrer és, al final, és conquistar el carrer, conquistar amb les celebracions, el que tota associació vol. Donar-se a conèixer, mira què fan, no?
Mm-hmm. I tant. No, i ara, quan deia el Jordi, sou dos periodistes, no tots dos esteu a jornada completa, en una ciutat que està molt viva, molt activa, que cada vegada creix més, i per poder arribar una mica allà on es vol arribar, no? És evident que no es pot arribar a tot arreu, en aquesta casa tenim una plantilla molt més àmplia i ja no ho podem fer, doncs aleshores el repte és majúscul al Coateng en aquest sentit, en afinar molt bé tot allò que voleu explicar i com ho voleu explicar, perquè ho feu en profunditat.
Sí, bueno, triem molts temes, decidim on arribem i on no, renunciem a moltes coses, moltes rodes de premsa no anem, en som conscients, i és una decisió tant en base al càlcul de forces com també de què prioritzem. Perquè tampoc tindria sentit que el Cugatenc es dedicara a fer el mateix tipus d'informació que estan fent altres mitjans del poble. Si arribarem a tot arreu i farem una informació de servei, doncs és que hi ha altres mitjans que estan fent això, no? Llavors sempre hem apostat més per la profunditat, i això té una part positiva, que et dona referencialitat, que és un periodisme que fa que la gent digui, ostres, val la pena pagar-lo, i per tant em faig soci de l'entitat, però també té el repte de que fer periodisme en profunditat és més lent. Per tant, sempre estem en trobar aquell equilibri entre fer coses de profunditat, que aquesta setmana, per exemple, estem publicant un especial sobre mobilitat, que han sigut un parell de setmanes ben bones sobre articles de mobilitat i que ha implicat molta feina. I això s'ha d'equilibrar en coses d'actualitat. Coses d'actualitat que acostumen a ser seguiment polític, seguiment de temes socials o d'entitats, no? I ens movem per aquests àmbits, és on arribem, sabent que igualment constantment quedem malament amb molta gent perquè no arribem, i realment hi ha vegades que dius, mira, no arribem perquè és una decisió molt pensada, però de vegades és que no arribem perquè no arribem, i ja està, i ens sap greu, però si algú vol més Cugatenc, doncs necessitem més socis.
Que faci soci.
Exacte.
Clar, i això també ens ha fet jo crec que repensar el que és el mitjà, no? És a dir, que a tota aquesta voluntat periodística excelsa de professionalitat que tenen el Jordi i la Laia, des de que van entrar les entitats que jo tinc aquí, que a les fites del Cugatenc, que farem una exposició i tal, sembla que posa que el 2020 es va crear la subscripció d'entitats. Les entitats són sòcies perquè jo crec que totes les entitats, quan hem format part, no, totes volem que els periodistes ens donguin veu, no? Mira què fem, vine, sisplau. Però clar, això a vegades no és ben bé feina periodística. Sí que ho és explicar i tal. Però llavors, la necessitat d'una veu de l'entitat, nosaltres la vam detectar i llavors ens ajudem mútuament. Ells ens ajuden a nosaltres i nosaltres a ells. I llavors, el que passa és que se'ls oblida a vegades, ei, que teniu una veu, que podeu escriure, no? Clar,
aquestes sinergies.
Sí, quan són prèvies o mirades més de posicionament polític d'algunes entitats, no? Val la pena que ells escriguin l'article, perquè al final és una prèvia o el teu manifest de no sé què, no? I per tant, aquesta via de subscripció d'entitat permet això, que ells no renuncien a tindre un espai en el Cugatenc, però que això no carregui sobre tindre un periodista unes hores allà, després escriure i tal, no? I això no vol dir que, evidentment, també cobrim moltes coses com a periodistes que fan entitats, i és el nostre interès, no? Però trobar l'equilibri entre les dues coses és interessant. També trobes les limitacions de les pròpies entitats, que econòmicament arriben on arriben, i per tant, pagar una quota d'una subscripció, doncs has de també intentar ajustar a cada cas, a veure cadascú què pot aportar, no?
Teniu un perfil de soci del Cugatenc. A qui interpel·la? I aquí us agradaria que se sentís interpel·lat, també.
Això és divertit, perquè ens passa una cosa, que és que la redacció és bastant jove, no? Jo sóc el gran i tinc 30 anys, i tota la gent que ha passat durant les etapes prèvies treballant estaven entre els 20 i els 30, per tant, una redacció més bé jove. Els socis són majoritàriament gent gran. La gent que s'implica és majoritàriament gent gran, especialment la gent que s'implica...
Jo diria que són joves jubilats.
Sí, exacte. És gent que s'acaba de jubilar, té temps...
Jubilació activa.
I li ve de gust fer això, no? Yeah. I, en canvi, a nivell d'audiència, quan mires les dades de l'anàlisi digital, no? Trobes que és gent bastant de mitjana edat. Per tant, És com que és un mitjà fet per joves, sostingut molt per gent gran, però que arriba a la franja més mitjana de la població, i això és un repte que tenim, no? Intentar arribar a gent més jove, que aquesta gent de mitjana edat, d'acord que no, potser no té temps perquè treballa, té fills, no sé què més, i potser no es pot implicar, però que acabi fent-se sòcia o que puga vindre puntualment algun acte, i estem una mica allà, no? Com intentant trobar. També és cert que el moment que tu treballes en el grup de gent que tens, és normal que siga més fàcil imaginar-nos unes idees per gent que té el nostre perfil, no? Mm-hmm. I per tant, si hi ha més gent més gran, se'ns acudixen més coses de cara a gent gran que no a gent de mitjana edat, no? I per tant, és un dels reptes que tenim.
Però bueno, els opinadors que tenim, hi ha algun opinador, opinadora, sobretot opinadores, joves, que sí. Són d'una qualitat extrema, molt formats, que aquí Sant Quatge és molt formada, i que ens obren lectors i ens obren molta capacitat. I després hi ha una qüestió que és que jo, quan era més jove i estava treballant, vaig tenir una època de la meva vida en què no em fotia en cap associació perquè se suposava que tenia que treballar i tal, i és un error. Llavors, perquè resulta que el treball et menja i no tens capacitat de res més. Quan descobreixes que la teva salut, entre cometes, és poder formar part d'associacions, de la que sigui, és el repte de totes les associacions. Per tant, d'aquí, ei, si algun jove vol venir al Cugatenc...
Una malaltia comuna, això de la falta de temps. Eh?
Sí.
Tot i que ja ho vau explicar en la roda de premsa que vau fer per presentar les activitats d'aquests 10 anys, ens voleu fer 5 cèntims d'allò que no ens podem perdre, eh? El monogràfic en paper que sortirà per Sant Jordi, el concurs de relats, curs en col·laboració amb l'Ateneu. Si voleu fer jo els destacats.
Obri el cartell, perquè si no encara en deixarà alguna. Mira, vam fer la presentació del... Ah, mira, gràcies, si el tens imprès i tot. Sí. Vens més preparada que jo. Vam fer la presentació a la roda de premsa, que servia també com a obertura del període d'inscripcions a un premi de relats curts, que té dues categories. Fins al 30 de juny es poden presentar treballs. I hi ha dos premis, hi ha dues categories, una de joves, una d'adults, i dues categories, dos premis, 150 i 50 euros en vals a l'Abacus, primer, segon premi, les dues categories iguals. Ahir vam fer una cosa que no estava en el cartell, però crec que ha sigut molt xula, que és una foto intentant convidar a el màxim de gent possible, de col·laboradors, gent que ha passat pel diari, i que aquesta foto col·lectiva, que al final, bueno, em sap greu perquè ha faltat algú que ens hagués agradat, però la veritat és que va vindre molta gent i va ser molt xulo, va ser en el celler i serà la portada del monogràfic en paper, que es publica per Sant Jordi. Llavors, en Sant Jordi fem això, i de la mà de la Unió farem el segon podcast del cicle Mirades Incòmodes, que és una col·laboració que hem fet, ja que la Unió també fa aniversari, bastants més anys, en 25, que nosaltres ja en fem molts, però vaja. Llavors, al maig és quan començarà el primer acte més públic com a tal, en una taula rodona sobre habitatge, que serà el 15 de maig. Aquell mateix dia inaugurarem l'exposició dels 10 anys del diari, que són uns quants plafons que compaginen la història del diari i les principals notícies de la dècada. Comença en aquell acte en la Casa Cultura, però després anirà rotant per entitats de Sant Cugat. Al juny farem un podcast en directe, en públic. Al juliol, que això ha sigut molt xulo, fem un cinema a la fresca d'un documental que es diu Escrivint en foc. Ho fem de la mà de les entitats de cooperació de la ciutat, de la xarxa solidària, i es agraïm moltíssim que una entitat com el Cugatenc, que tot i que parla molt d'elles, no és en si una entitat de cooperació, doncs hagin acceptat que una de les activitats del cicle Món a la fresca, que sempre es fa a l'Ateneu, siga la projecció de la pel·lícula en el marc de l'aniversari, i la festa més gran, que és la del 20 de setembre, que té musiqueta, però abans fem una taula rodona que és molt, bueno, és molt potent, perquè portem a la Mònica Terribas, al Xavier Giró i al Jaume Roures.
Periodisme polític.
Periodisme
i poder polític.
I poder,
vaja,
polític, sí. La primera taula rodona és d'habitatge, que és el gran tema de ciutat, la de maig, i aquesta sobre periodisme i poder polític. I acabarem, que és la part més festiva, en un concert de la companyia Minimíssima i unes cerveses dels companys de la Florestina.
Sí, el mateix dia.
De la Florestina.
Intentarem fer coco, pensar molt, i després gresca i una mica de conviure.
També s'ha de celebrar,
sí,
no?
Sí,
a la vida. Sí. Ara que ens repassava una mica l'exposició dels 10 anys del Cugatenc, Jordi, hi ha alguna notícia, algun tema, algun reportatge, el primer que tu recordis, d'aquells que fan especial il·lusió?
No ho sé, perquè hem fet moltes coses. Jo recordo el primer article en el que van començar el diari, que era els efectes locals del TTIP, que era l'acord de lliure comerç entre Estats Units i la Unió Europea, que mai es va arribar a fructificar, però vaja... I era una primera prova, i jo crec que va ser una feina de parlar amb entitats del poble, veure què coneixien o no, molt de lògica empresarial i comerç i tal, no? Jo crec que la línia aquella s'ha anat consolidant en temes de... Hi ha més mirada local, però que ens han permet aprofundir en alguns temes. I no és, és que, clar, no han publicat molts. Vam fer un sobre residus parlant de l'abocador de Can Balàs, que l'empresa TMA Grupo Sánchez. Vam fer un bastant potent també sobre el perfil de Sebastià Altet de Bay Barcelona en els interessos urbanístics que té a Valldoreix. Vam explicar el cas de factures pendents de regularitzar en el Teatre Auditori en paral·lel a una denúncia per un presumpte cas d'assetjament que internament s'havia arxivat, però que va acabar costant-li el lloc al director del Teatre Auditori, que era el tenint de cap de gabinet d'alcaldia. No sé, jo crec que han publicat molts temes d'aquests. Alguns han marcat una reacció immediata, altres simplement han servit com a gran tema que alguns moviments socials i tal han aprofitat, i segurament el que, si més no, el que de portes en fora més ha ressonat ha sigut tot el seguiment que ha fet del cas del Mercat Vell, perquè és el que va ser mereixedor del Premi de Periodisme i Investigació Ramon Barnils, i que realment no ha tingut un efecte. O sigui, no ha canviat la situació del Mercat Vell des que vam publicar aquell article, però crec que vam saber posar el focus en una situació molt complexa i que semblava una mica opaca, no? Perquè era com, tots sabíem que el mercat estava en crisi, però ben bé què passava, i crec que allà el Cugatenc va saber com intentar explicar-ho el millor possible, no?
Ara ho deies, des de que va néixer el Cugatenc, el que és ara, han passat 10 anys, i no és el mateix, no? Ara jo tenia aquí la primera notícia que vam publicar, d'aquest grup de Som Cugatencs que s'unia per tirar endavant aquest nou mitjà de comunicació a la ciutat. Com ha canviat el Cugatenc en una dècada? Per què va néixer?
Sí, jo...
I què és ara?
Jo crec que està molt bé que estigui amb Margarida i jo, perquè jo puc explicar com era l'inici i Margarida com va ser el canvi. Perquè els dos primers anys, aproximadament, el projecte intentava ser una cooperativa, cosa a la qual han renunciat, perquè ara som una associació.
De fet, era la cooperativa l'Avenir, si no m'equivoco.
Bueno, som l'associació l'Avenir.
Som l'associació l'Avenir. Ens van constituir com a associació a l'espera de poder tindre el capital suficient per a fer-nos cooperativa. El problema és que els inicis del Cugatenc no acabaven de funcionar a nivell econòmic, i el grup aquest de quatre persones inevitablement va haver d'anar deixant-ho. Jo tenia el privilegi de que encara estava estudiant, els meus pares m'ho pagaven tot, el pis, el menjar, tot, i per tant vaig poder...
Ho has explicat aquest cap de setmana.
Ho he explicat aquest cap de setmana. I per tant vaig dir, en queda o no en queda? Em quedava sol, perquè la resta de gent havia marxat, no? Llavors van convocar una assemblea...
Que la recordo, aquesta assemblea.
Que va decidir...
Estava supernerviós.
Exacte. Implicar a molta més gent i ser un projecte molt més assembleari que és el que naix en aquell moment, no? I aquell jo crec que és el punt d'impàs, no? A partir d'un parell d'anys després de nàixer el diari, la majoria de gent que ho impulsa marxa, es crea una comissió, es canvia la imatge per evidenciar el canvi de model del diari, i és llavors quan entra gent com la Margarida, i des de llavors, no?
Bueno, i el Julio, jo he entrat activament més últimament, però el Julio s'ho va creure molt, no? I també va entrar. I jo crec que en aquella assemblea que tu dius, que jo crec que els que hi érem, que eren poquets, i jo llavors estava més només com a sòcia, la cosa era, no, aquí el que ha d'haver-hi és periodistes i té que haver-hi una xarxa de voluntaris, una xarxa de suport, i aquest és el model. I a partir d'aquí jo crec que és el model que ha anat prosperant.
El model assembleari és una de les característiques bàsiques, jo crec, del Cugatenc. De fet, això també marca la línia editorial del mitjà. Quines virtuts i quines... No vull dir mancances o reptes, tots els models de gestió tenen els seus avantatges i els seus inconvenients. No sé quina lectura en feu. Entenc que és positiva perquè segueix aquest model.
Clar, és positiu en el sentit de quines mesures estratègiques pretens per a avançar com a mitjà, com a estructura, diguem, com a nivell de funcionament intern, de com arribar a nous socis, de com fer espais de participació, i això et dona un múscul de gent que pensa i que contrasta opinions i que permet tirar endavant coses, no? I alhora et dona això, una garantia d'independència. Quan més socis, més garantia d'independència tindrem, això és evident. El que hem tingut també és la virtut d'entendre que la part de redacció depèn exclusivament dels periodistes. No volem ser un mitjà de periodisme ciutadà, com es coneix en altres llocs, que és la pròpia ciutadania la que escriu coses, sinó que volem que els continguts es facin periodistes.
Sí, jo crec que aquí el tema és l'evolució que ella demanava, no?, una miqueta. A poc a poc hem anat delimitant espais i hem dit, un moment, una cosa és la redacció i l'altra els opinadors, no? És a dir, els opinadors són els que poden lliurement, i la redacció, quan a vegades ells també ens han frenat, és a dir, quan alguna vegada han dit, Jordi, que has d'escriure això, heu d'escriure... No, un moment, que això s'ha d'investigar.
Sí, bueno, és trobar l'equilibri entre una cosa i l'altra, però és cert que tindre la redacció com independent dels espais de participació perquè tinga els tempos i decisions pròpies periodístiques, també dona molta, bueno, dona molta llibertat a l'hora de treballar. La part negativa de l'assemblearisme és comú a tot l'assemblearisme, que vol dir que els debats són més llargs, que has de contrastar més idees, és molt més fàcil tindre algú que mana i pren la decisió, i en canvi això implica que de vegades hem fet reunions llargues, assemblees anuals llargues, però que després donen resultats. És a dir, campanyes, com ara que deia, que en els últims mesos han guanyat molts socis, ha sigut gràcies a una campanya que vam pensar entre tots. Per tant, si no haguem pensat entre tots, aquesta campanya no hauria existit.
Per anar acabant, quins són els reptes que teniu